Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'Ajuntament, en coordinació amb la Generalitat, ha posat en marxa fa una setmana un nou servei d'atenció integral LGBTI, lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i ho ha fet a la Casa Mònaco. L'objectiu d'aquest punt d'assessorament és oferir atenció, suport i informació personalitzada de qualitat i de proximitat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Per parlar d'aquest nou servei ens acompanya Anna Soler, que és cap de l'àrea de Ciutadania. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Que ve acompanyada de l'Alícia Embragolat, que és tècnica d'aquest àmbit. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la Paula Alcaide, que és psicòloga del servei. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia a les tres i comencem per explicar qui pot fer ús d'aquest servei.
Mira, doncs aquest servei, com tu deies a la presentació, està molt pensat per les persones LGBTI, però no només per les persones LGBTI, sinó també per les seves famílies, per persones properes, per amics i també per professors, professores d'escoles, instituts, de centres de lleure, qualsevol persona que en el seu dia a dia interactuï o es trobi en alguna situació amb alguna persona lesbiana, gay, bisexual, transgènere i intersexual o intersexual i que necessiti assessorament, que vulgui resoldre algun dubte, que tingui alguna inquietud, o sigui que realment està obert a un ventall molt, molt ampli de persones.
I també d'edats?
També, també. Poden accedir a aquest servei persones de qualsevol edat.
Exacte, sí, sí, realment. A veure, els infants o nens i nenes més petits, és recomanable que, bueno, és gairebé segur que si venen vindrà més la família per assessorar-se, per conèixer, no? Que potser la Paula, sí, que és qui fa l'assessorament, ens pot explicar més detall, però els joves, una persona jove, doncs pot venir sense cap problema de manera autònoma i...
Ho pregunto perquè potser hi ha qui està pensant en unes edats molt concretes, en gent jove, i segurament que també trobarem persones que pateixen i són justament les persones que tenen més edat.
Sí, trobarem un ventall molt ampli d'edats perquè d'alguna manera sí que, no, com deia l'Anna, sí que poden venir, no, nens i nenes amb les seves famílies, joves, però també gent adulta o gent de certa edat que en un moment determinat ha patit aquesta discriminació i que inclús viuen la seva orientació o la seva identitat de gènere d'una manera a vegades com d'amagada o que no acaben de ser molt visibles, no, a l'entorn, una miqueta per treballar això i per empoderar aquestes persones, també.
Dèiem que fa just una setmana que aquest nou servei ha entrat en funcionament. Imagino que casos n'hi ha, però fins ara, que no hi havia aquest servei, us arribaven casos, situacions, denúncies a l'Ajuntament?
Sí, arribaven casos, però els havíem de derivar amb serveis especialitzats de Barcelona, perquè aquí no hi havia cap, fins ara, cap servei especialitzat que els pogués atendre en aquest sentit.
L'Alícia, que és la psicòloga del Servei d'Atenció i d'Informació a la Dona, atén i atès, igual que la Rosa Botella, que és l'altra psicòloga que hi ha actualment en el servei, atès, sobretot, clar, en aquest cas, com que és un servei d'atenció i informació a la dona, a dones que, a més d'altres temes, doncs, també necessitaven aquest assessorament, aquesta orientació per a identitat sexual o de gènere. El que passa que al no haver-hi un servei especialitzat, i elles també al no estar especialitzades en, no, en aquest tema, doncs s'havien de derivar, però han anat arribant casos puntuals. I també estem segures que pel fet de que es posi en funcionament aquest servei, hi haurà persones que potser fins al moment no s'havien plantejat potser anar a demanar suport o orientació o a resoldre dubtes, el que sigui, i pel fet de posar-lo en funcionament, segur que hi haurà persones que diran, ostres, doncs mira, no? Vaig, o pregunto, o m'informo, o penso que potser la feina, ara que, no, que sento coses, potser no m'estan tractant del tot bé per la meva orientació sexual o perquè sento comentaris que són una mica desagradables, no? Tots aquests temes que a vegades poden passar com
desapercebuts, no?
Bueno,
o es normalitzen.
Exacte. Exacte, aquest és el tema, no? Que...
Sí, es normalitzen, no? I a vegades doncs, les persones, no? Fins i tot les persones LGBTI no es donen compte, no? O l'entorn, no? D'aquestes persones a vegades se senten comentaris, no? O bromes que en un principi doncs, a vegades no es fan amb mala intenció, però que sí que poden d'alguna manera incidir, no? En aquesta vulnerabilitat que ja tenen les persones LGBTI i les poden fer sentir malament, no? En aquest sentit.
De fet, ai, perdona.
No. Anava dient que pel que comentes també és un servei que on es pot anar a denunciar aquestes situacions de discriminació.
Sí. Sí. És un servei on també recollim les incidències, les denúncies que hi puguin haver, i llavors ens fiquem en marxa d'alguna manera amb tota la xarxa que gràcies a la llei 11/2014 es va desplegar, que és una llei contra la discriminació per LGBTI-fòbia. Llavors ens fiquem en marxa amb l'oficina central per tramitar aquestes denúncies, aquestes incidències i també per fer gestions més pràctiques, no? Com per exemple el canvi de nom de la targeta sanitària d'una persona trans, no? Que la podem fer directament des de l'Ajuntament. Això abans era impensable i ara ja tenim tota aquesta xarxa creada, no? Per facilitar una mica això.
De fet, gràcies a formar part d'aquesta xarxa de Servei d'Atenció Integral de la Generalitat o de Catalunya, no? que el coordina i promou el desplegament des de la Generalitat i després els diferents ajuntaments o consells comarcals els van implementant en el territori, la gràcia de formar part, entre moltes altres coses, no? d'aquesta xarxa és aquest fet de poder treballar conjuntament a l'hora de coordinar i traslladar les denúncies per vulneració de drets, per discriminació. És a dir, aquí a Sant Cugat, si arriba un cas, doncs el tema de que ja s'hagi de fer alguna denúncia o un tema molt, molt concret i molt específic, com que la Generalitat té una sèrie de recursos que no els té desplegats al territori, però sí que els té de manera centralitzada, el que nosaltres tenim és la línia directa i fàcil per tramitar tot això amb la persona o les persones de la Generalitat o dels Mossos d'Esquadra o del Departament de Salut o de la Fiscalia.
És a dir, que el fet de pertànyer a aquesta xarxa, el que us facilita a vosaltres com a servei són més eines, no? Més recursos per afrontar totes aquestes situacions.
Sí. I més agilitat també. Aquesta coordinació facilita molt que es facin les coses de forma àgil, no? I que resolguem incidències que a vegades trigaven mesos d'una forma molt més ràpida.
Sí, poder donar una resposta integral, perquè moltes vegades, i no és només en aquests casos, en molts altres casos, el que les persones que pateixen alguna vulneració de drets, discriminació, alguna dificultat per alguna cosa, es troben que, a més de patir, no? aquesta situació, que ja és prou dura en si mateixa, per resoldre-la han de picar moltíssimes portes. I per una cosa en concret han d'anar a un lloc, per una altra cosa en concret han d'anar a una altra. Llavors, no es suma el patiment que ja tens pel fet d'una situació dura i difícil, més tot el que has de fer per resoldre-ho. Llavors, el fet de poder-ho centralitzar d'alguna manera o que vas a un lloc, com en aquest cas és el Servei d'Atenció Integral LGBTI de la Casa Mònaco, i t'orienten, no? I et diuen a tot arreu, o ja directament on, com ho has de fer, o fins i tot ja s'activa que ja es va passant d'una porta a l'altra sense que la persona hi hagi d'anar. Potser sí que haurà de fer algun tràmit, alguna cosa, però ja tens una informació clara i fins i tot ja es pot traspassar la informació d'un servei a l'altre. I això pensem que també pot facilitar molt, no?, la vida d'aquestes persones.
Anem a parlar del funcionament. L'atenció es farà el segon dimecres de cada mes?
Correcte.
Entre les 4 i les 7 de la tarda. S'ha de demanar cita?
Sí, s'ha de demanar cita prèvia trucant al telèfon de l'Ajuntament o bé enviant un correu electrònic al SAIL. SAILLGBTI@santcugat.cat.
Sí, és important això de demanar cita prèvia.
És important perquè la persona que fa l'atenció, clar, al només venir un dia al mes, pot estar en contacte i pot donar resposta més fàcilment, no?, que no pas les persones que donen hora al telèfon de l'Ajuntament.
Perquè ara mateix l'equip de professionals que estan en aquest servei,
a nivell d'atenció a les persones que ho necessitin, ho fa la Paula, i la coordinació més a nivell tècnic com a personal municipal el fa l'Alícia. El que passa que, com deia l'Alícia, nosaltres en general recomanem que si pot ser la persona escrigui un mail en lloc de trucar per demanar hora, perquè el mail el rep directament la Paula i els llegeix, ella, encara que no estigui físicament a la Casa Mònaco tots els dies, ella llegeix els mails des d'on sigui necessari. Ara amb les tecnologies, ara ja és possible llegir-los encara que estigui a la Xina. Llavors, potser alguna persona, a més de voler demanar hora i voler venir a comentar algun tema, potser hi ha alguna cosa que necessita d'una manera més urgent.
Clar, en aquests casos com es fa?
Clar, en aquests casos, el més fàcil, no?, com deien, és escriure el mail i jo contestaré breument, d'alguna manera per donar una resposta ràpida, no?, d'entrada, i després sí que podem programar aquesta cita per fer un assessorament amb més profunditat, no?, assessorament, i parlem d'assessorament però també d'acompanyament, no?, acompanyament en alguns casos psicològic o administratiu, o posar en marxa, no?, aquests processos de gestió d'incidències.
Hem de posar uns horaris i una, no?, una per organitzar-nos tots, però també és veritat que si hi ha una persona en concret que els dimecres a la tarda
sí, a flexibilitat,
és impossible venir al servei pel fet d'escriure i demanar-ho, doncs hi ha flexibilitat perquè es buscarà el dia i l'hora que vagi bé tant a la Paula, que és la persona que fa l'atenció, com a la persona que ho necessiti per poder-se trobar. Això també ho volem dir, el que passa que d'entrada, o sigui, com amb tots els serveis, doncs cal posar uns dies d'atenció, uns horaris, però si algú diu, ostres, és que a mi m'interessa molt, però jo és que els dimecres a la tarda a la feina m'és impossible i tampoc vull demanar, no?, festa per un tema com aquest, perquè jo no vull explicar res, ni, doncs amb un mail ja es buscarà la manera,
sí,
de...
Sí,
sí. Que doneu facilitats.
Donem facilitats, sí. I sobretot també, si és un tema més urgent, doncs ens moureu més ràpid.
I quin serà, diguem, el procés? Des de que una persona que necessiti fer una consulta, que necessiti una informació, que necessiti algun tipus de suport, es posi en contacte amb vosaltres... Quin serà el procés que se seguirà?
Bueno, d'entrada, no? Depèn una miqueta de la demanda, no? Hi han demandes de necessito un acompanyament perquè he de sortir de l'armari amb els meus pares, per exemple, no? Llavors, bueno, això requereix una perspectiva més d'acompanyament psicològic en un moment determinat, de treballar a les pors, a les pèrdues o quines coses poden guanyar, el fet de visibilitzar la seva orientació sexual. O hi ha altres casos que seran molt puntuals, no? Com, mira, gestionem el canvi de nom a la targeta sanitària o fiquem en marxa el procés administratiu perquè en un moment determinat a la feina m'han fet bullying o m'han dit no sé què, no? D'alguna manera ja dependrà, no?, com dic, de la demanda, però sí que hi ha aquesta perspectiva des de la psicologia afirmativa LGBTI, que és una perspectiva d'empoderament de les persones LGBTI i dels seus entorns, treballar, no?, quines són les dificultats d'aquella persona, les pors, i posar en marxa tot el circuit, no?
Abans parlava l'Anna, quan jo us preguntava per quines persones poden utilitzar aquest servei, i parlava, doncs, des dels familiars, que no és únicament per aquelles persones que pertanyen a aquests col·lectius, sinó que ho poden fer les famílies, qualsevol persona que hi estigui interessada, professors... Clar, tot això és molt important, sobretot el vincle més pròxim, que és el de la família, el dels pares. Quin paper juguen en tot això?
Uf, quina pregunta. Clar, les famílies són fonamentals, és a dir, en un moment determinat, sobretot quan és gent més jove, bueno, i no tan jove, el fet de que la família recolzi en un moment determinat aquesta acceptació de l'orientació, no? Perquè d'alguna manera, bueno, no queda més remei que acceptar-ho i que integrar-ho bé dins de les famílies. I s'ha de poder parlar, i s'ha de poder comunicar, no?, quines pors i quines resistències a vegades apareixen. Per tant, és fonamental que en un moment determinat, si hi ha alguna família que tingui algun fill, filla, no?, LGBTI, s'acosti per treballar una miqueta aquestes pors, aquests dubtes, no?, que a vegades parteixen d'aquesta, bueno, de la falta d'informació, no? Jo crec que és fonamental les famílies, però també el tema dels professionals, no? Ja hem rebut alguna consulta professional, sobretot de temes d'escoles, perquè també és fonamental, no?, saber com a professores, com a professors, directors, directores, com abordar el tema, per exemple, del bullying homofòbic.
No? Clar, és que estem parlant d'un espai, el de les escoles, on es produeixen els primers casos i situacions segurament de discriminació. S'han conegut i han sortit a la llum pública, doncs, moltes situacions que malauradament han acabat fatal, i per tant el treball que es pugui fer, que puguin fer els professionals de l'educació en aquest àmbit, és primordial i és superimportant. M'imagino que hi ha, d'una banda, el treball que necessiten fer els propis professionals, que també buscaran l'assessorament amb vosaltres, i de l'altra banda, el treball que ells puguin fer després amb els alumnes.
Sí. Ara mateix, a Sant Cugat, s'està fent una diagnosi LGBTI, i penso que és un procés molt important perquè en un futur, no?, es pugui tenir un pla i fer unes accions de sensibilització, tant a la ciutadania com també a les escoles, no?, per poder fer bé les coses i que es pugui treballar això també des de les escoles i els instituts.
I com es fa aquesta diagnosi? Perquè, clar, és un recull d'informació que és importantíssim per saber com s'ha de treballar i cap a on s'hi ha d'anar, no?
Aquesta diagnosi es basa en una sèrie d'entrevistes, tant el que serien els polítics de la ciutat com també els tècnics de l'Ajuntament, tècnics i tècniques de l'Ajuntament, i també es va fer una sessió per la ciutadania, per entitats, no?, gent interessada, per poder recollir la informació, quines són les necessitats d'aquest col·lectiu, com es viu això des d'aquesta ciutat, què es necessita, no?, quina és la realitat del municipi pel que fa a totes aquestes qüestions d'aquest àmbit LGBTI. I bé, en un futur esperem que puguem fer un pla d'accions, no?, un cop vist quina és la situació actual de la ciutat en aquest àmbit, quines accions podem fer, no?
Perquè fins que no tinguem els resultats d'aquesta diagnosi no sabrem exactament respondre una pregunta que jo tenia preparada per vosaltres. Clar, ara jo ja ho estic veient, que quin és el grau de consciència LGBTI que té Sant Cugat?
Mira, jo et diré una cosa per ser-te molt sincera. Evidentment, fins que no tinguem els resultats d'aquesta diagnosi, ens faltarà informació, que els resultats de la diagnosi els tindrem aviat, i aquesta diagnosi, com deia l'Alícia, ens servirà per dissenyar el pla d'acció. Però T'he de dir que per fer la convocatòria oberta a tota la ciutadania, entitats, vam enviar mails a totes les entitats del municipi, vam fer convocatòries... Bueno, és de les vegades que hem enviat, no? Més... Hem fet difusió més gran per promoure que vinguessin persones de totes les àrees, de tots els àmbits, persones a títol individual que creiessin que volien venir, i la resposta no va ser gaire alta. Vull dir que jo entenc que la sensibilitat ara mateix encara no és molt alta.
Sí, que haureu d'estar picant pedra durant un bon temps.
Jo crec que sí, i t'agraïm moltíssim que ens hagis convidat aquí a la ràdio, perquè és una manera també de començar a sensibilitzar i a parlar del tema. Una de les coses que sortia el dia de la diagnosi era que persones lesbianes o gais d'aquí de Sant Cugat no s'atreveixen a dir-ho al seu entorn, no? O a sortir pel carrer agafats o agafades de la mà, no? Això també indica coses. Hi ha gent que sí, però hi ha altres que no, i sortia la diagnosi. Llavors, bueno, jo penso que és un tema que tampoc cal ser pessimistes ni negatius. Estem, no? Fins ara no hi havia la llei. Jo també penso que si mirem al llarg dels anys, ha anat canviant molt. No, si jo hagués parlat d'aquest tema amb la meva àvia s'hauria escandalitzat, no? Fa anys, i ara és un tema que, no en tots els entorns, però es parla, es comenta, sortim a la ràdio a parlar del tema, es fan pel·lícules, no? Vull dir que, bueno...
Ho tenim... Podríem dir que, no sé si normalitzar seria la paraula, encara potser no, perquè queda feina per fer, però ja està més dins de la nostra quotidianitat, no? Ja no ens espanta tant.
Sí, sí. No espanta tant, però bueno, encara jo crec que hi ha molta gent a Sant Cugat que quan ha de sociabilitzar, no? I ha de buscar alguna entitat baixa a Barcelona, no? I d'alguna manera, amb aquest servei, una miqueta també el que s'intenta és que la gent de Sant Cugat i que viu a Sant Cugat i que treballa a Sant Cugat se senti còmoda, no?
I ho pugui fer a casa seva.
I ho pugui fer a casa seva i que la seva visibilitat no suposi un cost, no? A la seva qualitat de vida.
A més, hem de dir una cosa que no hem comentat, i és que en aquest servei del qual avui estem parlant, aquest servei que doneu, existeix la confidencialitat.
Total, total.
És a dir, que ho poden fer amb tota la tranquil·litat del món.
Sí, sí, per suposat.
Que després la cosa serà el que cadascú vulgui, no?
Totalment. Això, de fet, que quedi molt, molt, molt i molt clar que la confidencialitat és la clau realment del servei, amb aquest tema, tant amb aquest servei com amb tots els que s'ofereixen d'atenció a les persones, no? L'Alícia, que també és la psicòloga del servei d'atenció a la dona, la confidencialitat és bàsica i està garantida totalment.
Sí, perquè ha de ser un espai segur, no? Justament quan formes part del col·lectiu hi ha una sensació de vulnerabilitat, no? Per tant, és un servei que ha de garantir, no?, aquesta confidencialitat, i que ha de ser un espai segur on la persona o les famílies o els professionals s'adrecin i se sentin còmodes d'explicar, no?, com se senten i què és el que volen aconseguir.
Quan tindrem aproximadament els resultats d'aquesta diagnosi? Ja sé que va per llarg, eh?
No, la diagnosi... Jo crec que ara ja entre una cosa i l'altra, ha passat les festes de Nadal, ja tindrem els resultats. I a partir d'aquí els presentarem, els explicarem, i amb la idea de, a partir d'aquests resultats, configurar quin pla d'acció, en funció de les línies que hagin sortit prioritàries i de, no, detecció més immediata, doncs farem un pla d'acció per anar, doncs, treballant amb la resta d'àrees de l'Ajuntament, perquè és una diagnosi que l'encàrrec es porta des de Ciutadania, des de l'àmbit de polítiques socials, però igual que amb molts altres temes, només nosaltres no podem fer res des de polítiques socials i Ciutadania nosaltres soles. Realment cal la complicitat, el treball transversal tan famós, tant de moltíssimes àrees de l'Ajuntament com de les entitats del municipi, esportives, perquè les entitats esportives aquí tenen un paper molt, molt, molt important.
Justament, justament. Ho estava pensant.
Totalment, i això sí que també des d'aquí aprofitem per fer una crida a que s'animin i tinguin ganes de treballar les propostes que farem, perquè penso que des de les entitats esportives hi ha moltíssima feina a fer, però també les altres entitats i, com deia l'Alícia i la Paula, també des de les escoles i instituts a nivell de professorat, perquè hi ha una part d'accions que podem fer directament amb els nois i noies, però també hi ha una altra part que hem de fer de formació, no?, i de treball més amb el personal educatiu en general, no?, que està en contacte amb ells. I també persones dels centres de lleure, per exemple, no?, que els hi podem donar eines per...
És que en tots els àmbits de la societat,
tots,
Anna, jo
tots.
Crec que no ens podem deixar
cap
lloc,
no? No acabarà el programa i jo seguiré dient llista de noms.
No,
tens raó.
Hem de continuar, però és important que ara com ara podem parlar, com a mínim, d'aquest primer pas, que és l'obertura d'aquest servei d'atenció integral per a lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, a la Casa Mònaco, que de moment i ara com ara s'obrirà o atendrà el públic el segon dimecres de cada mes, de 4 a 7 de la tarda, que com ja han explicat les convidades, s'haurà de demanar cita prèvia. Bé per telèfon, que el recordarem, al 93-565-7000, o bé enviant un correu a sailgbti@santcugat.cat. Doncs res, a partir d'ara, molta feina, que és el que hi ha per endavant, i estarem pendents per saber els resultats d'aquesta diagnosi, per respondre a aquesta pregunta que intentava plantejar-vos, no?, del nivell de consciència que tenim sobre aquest col·lectiu a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies. Gràcies.